A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No està a la venda, però ho estarà. I els agradarà. I els agradarà perquè estem segurs que agradarà quelcom que ve del mateix autor que ja ha fet coses que han agradat molt i que, per altra banda, contempla un tema que segur que despertarà la memòria dels més veterans de Sitges. Ignasi Montaner, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Això no ho ha escrit l'Ignasi, eh?
No.
Que quedi clar. Això no ho ha escrit l'Ignasi.
Jo ho he repassat.
Ho ha repassat l'Ignasi perquè serà una nova aportació del grup d'estudis sitgetans a aquest corpus, gairebé diríem, de la història costumista de Sitges, perquè aquí hi ha molt de costums, més que d'allò historiografia, de dates i fets, sinó de la vida quotidiana dels sitgetans. Eh?
Sobretot records.
Ah, exacte, exacte.
Records de molta gent que a Sitges van participar en pel·lícules, van fer d'extres, o que si no van fer-ho estaven allà a la vorera veient com passaven els d'això si es feia la pel·lícula i els agradarà recordar-ho.
No. Estem parlant bàsicament, i en parlarem amb el seu autor quan sigui l'hora, perquè com us dèiem, el llibre encara no està a la venda, però ho estarà el mes de gener.
El mes de gener hi haurà la presentació i a partir de llavors esperem que es vengui molt, perquè tal com he dit potser ja alguna vegada el grup d'estudis necessitem vendre per fer un altre llibre perquè si no s'acaben, no? Els cèntims, no tenim la bota de Sant Ferriol per anar produint, necessitem vendre per fer, i si venem, fem, i si no venem, no podrem fer.
Mm-hmm. Que t'hagués agradat que hagués arribat per Nadal?
Sí, el que passa és que, clar, els caps de setmana del mes de desembre estan plens, hi ha conferències dels pessebristes, hi ha coses d'aquestes així, i fins al mes de gener no podrà ser. Per tant, doncs, els que els interessa aquest llibre, que no el vagin a comprar perquè encara no està a la venda, mm-hmm. però ho estarà.
D'acord. El llibre es titula Sitges, plató de cinema, llibre de Francesc Borderí i Soler. En Francesc, ja ho saben, que és no només un habitual ja dels darrers anys en publicacions, sinó que un pou d'anècdotes.
És el tercer llibre, és el tercer llibre que publica, sí.
Un
era El Retiro,
uh-huh.
l'altre era l'anterior aquest...
No, digue'm-ho tu.
Sí, vull dir...
Digue'm-ho tu, perquè jo me'n recordo de la presentació de la del Retiro.
Històries de cinema sitgetans.
Ah, exacte,
que explicava exacte. Anècdotes de tots els cines, fins i tot cines desapareguts.
Ah, exactament.
I el tercer és aquest Sitges plató de cinema, és a dir, el cine que s'ha fet de Sitges pel carrer.
Ah,
perquè segons diu i segons sembla que està a internet, doncs Sitges s'han fet parcialment, perquè pel·lícules senceres Sitges potser només n'hi ha una, ja ho diré.
Uh-huh. Ara tu també t'has il·lustrat, eh?
No,
en el món del cinema.
El cinema ha interessat sempre, eh?
Ah, sí?
Ui, tant. Tinc bastants llibres de cine i tinc uns quadernets...
Ara com deia aquell, primera notícia, després de tants anys de tenir-lo vostè aquí en aquesta taula.
Tinc molts misteris, vull dir... I tinc uns quadernets amb opinió, no arriba a ser crítica, opinió sobre potser 3.500 pel·lícules que he vist, sí. El dia que em mori, els meus hereus que facin el que vulguin, però vaja...
T'ha agradat sempre el cine?
Sí, no, tinc molts llibres de cine, jo... I va haver una època que m'hi dedicava fins i tot en pla teòric, és a dir,
estudiava la semiòtica de la imatge i totes aquestes coses.
Coses d'aquestes així, però amb el pas del temps ja, mira, ara només em dedico a veure pel·lícules, les que em semblen que poden estar bé, i opinar una mica, no?
Paradoxal, perquè em sembla, vaja, que jo recordo que puguin recordar molts sitgetans alguna conferència o intervenció o escrit de l'Ignasi Montaner sobre cinema?
No.
No, eh?
Però quan... Per una única vegada al col·legi dels Escolapis, no sé quin curs era, em sembla que era un curs... recordo que hi havia el David Jou gran, el fill, I vaig fer una mena de curset de cine, però hores de classe, vull dir, no sé en què em vaig enllaçar, o si amb la literatura, o no sé, sí, però l'única cosa que he fet de...
Diguem-ne...
Sí, i clar, si era una classe, era semiprivat, això, no?
D'acord, no, sí, l'únic moment en què l'afició es va posar d'alguna manera així en pràctica, eh? O sigui que d'alguna forma aquí deus haver trobat...
Sí, sí, de tot el que diu aquí en tenia... No, les anècdotes no, perquè les va...
Està clar, les anècdotes són d'aquí, no?
Jo no hi era, però i les va viure ell, no? I les explica. Però les pel·lícules sí, sabia de què anaven, sí. Allò que deia abans, que dic que d'això és segurament l'única pel·lícula feta en gran part, no del tot, a Sitges, és El Niño de les Monjas, que és una pel·lícula que es va fer a l'hospital. Entre l'hospital i les casetes de, que hi havia al voltant i coses d'aquestes, i que es va fer, bueno, i que això dic pràcticament a Sitges, em sembla que era produïda per l'Iquino.
Per l'Ignacio Iquino.
Sí, que era un productor de cine que tenia molta relació amb Sitges, com els que llegeixin el llibre veuran.
Uh-huh. El llibre sortirà el mes de gener a la venda, Sitges, plató de cinema d'en Francesc Borderí i Soler. La il·lustració que apareix a la portada és, diguem-ne, l'atrezzo, la decoració de les escales de la parròquia, en aquell clàssic que molts pares i àvies recorden de Rapsòdia Real,
sí,
amb l'Errol Flynn. Doncs bé, es veu abans de baixar, abans de baixar les escales.
Del moviment, perquè a internet, hi ha, a YouTube, hi ha un tros d'aquesta pel·lícula,
sí,
i es veu tota la baixada de les escales.
Exactament.
Doncs el vam anar corrent fins que el tros més important, o més, la part més gran de la fotografia, sigui la parròquia i la punta.
Entesos, perquè és a dir, que es pogués identificar molt clarament.
Exacte, l'escenari. Perquè n'hi ha altres més avall, en què ja es veu tota l'escala, tota gent, però clar, no es veia la parròquia. Aquí es veu bastant la parròquia, no és cap gran il·lustració. Però
com a mínim és documentalment parlant, té molt interès.
Es veu que Sitges,
això. I ens en sembla que no s'han vist mai més les escales de la punta encatifades d'aquesta forma, de dalt a baix.
No.
Perquè és catifa banda i banda, No és allò de la mitja catifa del top manta, no? Aquí hi ha catifa de punta a punta i de dalt a baix.
No sé què en durien fer, després durien llançar. Aquesta catifa no es pot aprofitar enlloc més, doncs, és feta a mida.
Està clar, doncs en Cisco Borderia ja us explicarà més detalls sobre aquest llibre, ja en parlarem amb ell, i la presentació prevista pel mes de gener.
Sí, senyor.
Doncs Sitges, plató de cinema, pròleg de Joan Ill, el que els hem llegit precisament era del pròleg d'en Joan Ill, que fa referència a algunes de les anècdotes que ell pot recordar també del món del cinema. Editat pel Grup d'Estudis, a la venda a partir del mes de gener. Molt bé, doncs escolta'm, això ha estat un Reis Anticipats,
sí,
això. Reis Anticipats, ja està bé. Alguna previsió més de cara al 2015 pel Grup d'Estudis?
Sí, ara la que toca...
Aprofitant perquè... que tenim el president.
Toca perquè tenim una llista de publicacions per fer, no? Entre Premis Carbonell i Gener, que s'han de publicar i d'això. Ara tocaria una història del Teatre de Sitges d'en Francesc Parra, que li van donar el premi...
Sí, senyor, fa dos anys,
premi
que sé.
De Folklore.
De Folklore de Sitges.
Fa dos o tres anys, sí, sí. I que és una història molt... Està molt bé, molt documentada, una quantitat enorme de dades, i que lamentablement no hi ha gaires il·lustracions, perquè això del teatre s'ho emporta el vent, no? Així és com les pel·lícules de cine sempre queden, doncs això no, i clar, serà molt de text, mirarem d'omplir amb una mica de fotografies,
o de cartells, o d'alguna cosa d'aquestes, no?
Cartells tampoc, no gaires.
Algun hi ha que
l'havia recollit el Joan Ill, l'Ill mecànic,
sí,
que és recollidor de tot.
Diem de tot, és de tot, eh?
Sí, sí, de tot.
Allà hi ha un petit museu etnogràfic, allà, eh?
De tot el que refereix a Sitges, escolta, paper que sigui,
exacte,
recull.
Diguem-ne, allò no té res d'oficial, sí, però allà hi ha un... Vaja...
Sí.
El que hi ha allà té un valor molt important, eh?
I tant. I entre els papers que tenien hi ha alguns que servien per il·lustrar un programa de mà i alguna cosa d'aquestes, i si no, omplirem amb fotografies del Prado i del Retiro, del teatre i...
En qualsevol cas, una història del Teatre Sitges, la que li va permetre en Francesc Parra guanyar el premi Folklore de Sitges fa, ens sembla que va ser dos anys. Bé, igual, serà també, doncs, això, un quadern del Grup d'Estudis per l'any que ve. On ens havíem quedat?
Estàvem parlant d'allò, aquelles edificacions que s'han fet cap a mirar el peix, aquell paisatge idíl·lic fet molt bé, on anava la gent a fer rossos i costellades, i que ara no pot ser, no sé, que facis la costellada sobre un tros de vial, un tros de carretera, no? Però, en fi, què hi farem? Vull dir, el món canvia i tal. Doncs estàvem parlant d'allà que quan es va urbanitzar, doncs clar, evidentment van donar nom als carrers que hi havia, no? I doncs farem un repàs de carrers, aprofitant quan un carrer té un nom, parlar del nom aquest, no?
És que l'urbanització...
Ai, quan deu fer d'això?
20 anys?
Tant.
O gairebé?
98.
98? Va, no 20. 20 no, 15.
Pot ser. Tinc alguna cosa aquí apuntada.
Sí,
bueno, l'any 98 es hauria fer la primera planificació, que després va anar a Norris i va tornar.
Si l'hotel Dolce es va inaugurar fa 10 anys,
ja, sí,
i evidentment hem de comptar el procés de construcció, i que el procés de construcció ja es feia quan la zona estava urbanitzada, doncs comptem a la vora de 15 anys.
Si no ho tinc mal apuntat, el pla actual, ja eliminant tots els problemes que hi havia, es va acabar l'any 1900, es va fer l'any 2006.
Mm-hmm. 2006. Sí, el darrer pla general.
Sí. I les primeres cases es van fer l'any 1998, les primeres cases.
Sí, ja anem encara, per aquí, a la vora d'uns 15 anys, 16 anys.
Encara precari, perquè mm-hmm. suposo que hi va haver tot aquell embolic d'això.
Legal. Mm-hmm. Molt bé.
Molt bé, doncs comencem per carrers d'això. Per exemple, el carrer de les Coves.
Tornem a definir abans què és Can Gironi i què és Mirar el Peix.
Sí, perquè ho dius pel nom de l'urbanització.
Per allò, sí.
Que per cert, és que jo no m'he arribat a aclarir si és urbanització Can Girona o és urbanització Mirar el Peix. Ho he preguntat i no algun lloc diuen de l'orella, l'altre lloc diuen d'un altre.
Nosaltres hem escoltat més Can Girona.
Can Girona.
El que passa és clar, la zona ho denomina tot, no?
De fet, no seria, Can Girona està, a veure, això és el que em preguntaves, no? A veure, Mirar el Peix és el pla que hi ha a sota de la Mare Déu de Gràcia. El pla que hi ha, per dir-ho així, és al costat del pla del club de golf, el camp de golf, no? Mm-hmm. tot allò. En canvi, aquest Girona és aquella masia que hi ha...
A la recta de la Mata.
A la recta de la Mata, a l'esquerra, i que, si segons tinc entès, els primers intents d'urbanització van ser al costat de Can Girona, entre Can Girona i el mar. Uh-huh. Es va presentar un pla, no sé si es va aprovar o no es va aprovar.
Bé, aquella masia, el camí de la qual conflueix el que és l'entrada de l'urbanització.
Sí.
És a dir, quan un arriba ja fent camí pel lateral del club de golf, arriba en aquella cruïlla on hi ha la caseta del guarda. A la dreta, el camí que se'n va cap a Can Girona i que ens portaria cap a la recta de la Mata,
sí.
I recta
però
cap a l'organització.
Això que dius tu hauria ser abans de fer el pont sobre la Riera, no?
Sí, i després també, perquè és a dir, l'indret en aquest sentit és el mateix.
Tomba, s'apropa a Can Girona i després torna a anar cap a l'altre cantó endarrere. Sí.
Exacte.
Sí, doncs al començament jo tinc entès que volien fer... Els de Can Girona van demanar urbanitzar les seves terres i poder deixar, no? I llavors hi va haver una sèrie de problemes, no sé quins, i va resultar que no. I després es va voler urbanitzar el que se'n va dir els Colls Mirar el Peix, que era per Ribes, per Sitges. I llavors una sèrie de moviments ecologistes van impedir que la part de Ribes es pogués urbanitzar.
Perquè els Colls on és?
Els Colls. Els Colls, si no ho tinc mal entès, és el limitadíssim espai de platja en què el terme de Mirar el Peix arriba a mar. Que està, potser són 50 metres o 70 metres, i llavors mirant-ho des del mar cap a la platja, a la dreta hi ha el terme de Ribes, ahir de Sitges,
uh-huh. i a l'esquerra
el terme de Vilanova. I Ribes arriba amb un retallet al mar. Abans no era així, perquè tot Mirar el Peix també era Ribes, i aleshores l'arribada de Ribes a la costa era bastant més ampla, però actualment és una cosa petiteta, mm-hmm. i a sobre d'aquests colls hi ha una casa que era de la família Bertran, que hi va estar alguna vegada en Franco, va venir convidat, sí. Era de la família... Abans de la guerra era aquell polític que es deia Bertran i Mussito.
Sí.
Bertrani Musitu. I després,
que havia estat un dels proms de Barcelona, no?
Sí, sí. Segons a qui preguntis, de trista memòria, però vaja. Però després de la guerra aquest Bertran o es duria a morir o va tenir...
És a dir, però tenir una torre...
Descendència, al... sí. És, anant per mar es veu a dalt de la muntanya i actualment encara existeix, el que passa que està urbanitzat tot al voltant. Si arriba entrant per la carretera de la Vilanoveta, entrant per allà, sí. Et fiques per allà i pots arribar a mar. Si, no, si et deixa passar un guàrdia que hi ha, un guarda que hi ha a la porta.
Advocat i polític, ministre de Gràcia i Justícia durant el... Esperen un moment, perquè ara jo per acabar. Durant el regnat d'Alfons XIII,
Sí.
Dirigent de la Lliga Regionalista,
sí.
Va donar suport al bàndol sublevat durant la Guerra Civil.
Ara,
aquesta és la part que t'interessava, I fou diputat en Corts i subsecretari de Finances en el Ministeri de Francesc Cambó.
Ja. Bueno, aquest senyor era un
Josep Bertran i Musitu, nascut a Montpeller. Un catalanista
arrauxat, bueno, sí, arrauxat o interessat, això ja no ho sé, perquè vista la situació posterior, i era el diputat de Sitges, vull dir, el diputat, diguem-ne, del Prado, de la Lliga Regionalista, no? Es presentava per la Lliga Regionalista sempre per Sitges. I clar, amb els del Prado, amb el pare d'en Planes, en Planes i Robert, es deia, Planes i Robert, petons i abraçades, i tot el que vulguis, el gran prohom, el gran home. I potser també ho era, però després de la guerra es va fer franquista. I el Planes explica, el fill explica les seves memòries, que quan va venir aquí no volia ni parlar amb el seu pare. I deia, no em comprometis, no. I el pare d'en Planes, que el tenia per un amic íntim de Dejeus, va tenir una depressió de calample veient com
el canvi que s'havia operat,
com el rebutjaven, aquell que havia sigut l'amic de tota la vida el rebutjava, i escolta, vull dir, clar, per això no és gaire maco, no?
D'acord, doncs recordem aquesta casa, aquesta torre, que estava situada a la zona dels Colls.
Està
situada, existeix, a la zona dels Colls,
existeix encara, sí.
D'acord, tot venia això per la denominació dels Colls, i mira el peix.
Bueno, els Colls eren això, aquest tros de Ribes, i mira, el peix era el tros antigament de Ribes i actualment de Sitges, no? Es va voler fer una urbanització, va sortir problemes d'ecologia, i clar, hi havia un terreny plantat, per cert, plantat, jo actualment no ho sé perquè ja fa molts anys que no he anat per allà, però quan hi vaig anar cap als anys 60, quan hi vaig anar més d'una vegada als anys 60 i 70...
Home, llavors ja fa anys que no t'hi arrossegues. Que els anys 60 potser, 70...
No, veuràs... 70 no, posem 80 i 90, perquè escolta...
Arreglem una mica.
I em va cridar l'atenció que no era un bosc espessíssim, però que no era un bosc estil mediterrani. Algú s'havia entretingut a plantar-hi avets. I feia una impressió raríssima de veure un avet, que aquí no el veus enlloc, però n'hi havia molts. Vull dir, jo vaig interpretar que no volien volgut explotar-lo forestalment, van plantar plantes exòtiques pel que és el Garraf, i que com que després no en durien
creure,
el negoci no duria prosperar, doncs allà s'han quedat. No sé si encara hi són, però per això dic que és un bosc. L'ecologia l'ha de defensar, però ha de defensar un bosc una mica mixtificat, no?
Ara ens posarem, però, en els carrers de l'urbanització,
sí, eh? Sí, sí. I havien començat, quan ha vingut tot aquest
embolic...
Pel carrer de les Coves. Nom mític de Sitges, tots sap on són les Coves, i que són, doncs, a l'extrem del terme de Sitges, cap a Vilanova, que hi havia una masia, que actualment ja no existeix, estava al costat de, perquè ens entenquem amb un nom més conegut actualment, de l'Atlàntida. Més enllà de l'Atlàntida fa un clos. Un
com canvien els topònims, eh? Com t'ha servit això ara, eh?
Oh, ara ha desaparegut, no? Ara,
sí,
ara
però està clar que dubto que es perdi el topònim, eh?
Bueno.
Però t'ha servit molt bé ara per dir vora l'Atlàntida.
Exacte.
I no la de...
Per fer-me entendre.
I no la de mossèn Cinto.
Sí, no és aquesta.
No és aquesta.
Doncs, més enllà de l'Atlàntida és un tancat amb unes parets, passar de les parets, entre les parets i les roques que hi ha darrere, doncs allà hi havia una masia, la masia dita de les Coves, de la família Uller, que ara hi ha Sitges gent de la família, però clar, ja no estan allà. que com a mostra de el que pot passar quan el canvi climàtic faci créixer el mar, doncs ja no existeix, perquè el mar ha anat pujant, en aquest cas no crec que sigui perquè pugi el mar, sinó perquè la terra s'ha anat enfonsant, no? S'ha anat enfonsant i va anar desapareixent. I va estar habitada fins a poc, si no estic malament, fins poc després de la guerra, i va començar a desfer-se cap a perdre terreny cap a l'any, cap als anys 20, una cosa així. El David Jaume m'explicava un dia que havia anat per allà i la masovera li havia dit que el mar s'emportava la masia,
sí,
per culpa del canal de Palamà.
Del canal de Palamà?
Sí, el canal de Palamà és el canal de Panamà.
És que és el que pensava, però és clar, queda una mica lluny, no?
Sí, bueno, però és allò com abans quan...
Ah, d'acord, algú pensa... D'acord, d'acord.
És com abans quan hi havia experiments atòmics i bombes, la gent deia aquestes pluges no és normal, això és culpa dels experiments atòmics.
D'acord, d'acord, d'acord.
Doncs la dona aquella havia sentit a parlar del canal de Panamà i interpretava
que
el mar d'això és la culpa era d'allò.
De tota l'aigua que...
Clar, cosa que és absurda, però que indica quan va començar...
D'acord, que indica d'alguna manera que
exacte,
havien canviat les
que
coses.
No sé quan és el que va anar, hauria de ser cap als anys 1910, una cosa així, a veure que d'això és, no? I clar, doncs la dona va dir, això se m'està menjant el terreny, a culpa d'aquelles coses que fan Amèrica. Per tant, és una bona dada.
Però com a mínim és una bona dada també per saber que va ser el mar el que va anar erosionant la masia, el que va anar fent malbé la masia.
Exacte. Actualment no queda absolutament res. Una mica més enllà d'on té això, si hi ha l'expulsador, el triturador de porqueria, no sé si funciona. Allà hi havia un triturador de la claveguera de Sitges, sí, que llançava al mar, pues allà, una mica per allà, hi era el d'això, no?
15 d'agost del 14, la inauguració del canal de
Panamà. Bueno, però això, cap als anys 20,
ja anaves bé, ja anaves bé.
Ja t'ho dic, més o menys.
Ja anaves bé.
Doncs això, bueno, doncs això primer la masia. Aleshores anaves una mica més enllà de la masia i arran de mar hi ha encara unes coves, que actualment hi ha el mar hi entra dintre, fins i tot en una de les coves que hi s'han trobat restes arqueològiques, el famós Neandertal de Sitges, doncs fins i tot han hagut de fer, perquè no s'acabi de menjar tot, abans de fer una exploració,
una mena de
barrera, una sí, d'això, perquè l'aigua del mar no hi entri, no? Però vaja, aquestes coves, que ara s'hi ha d'entrar nedant, o entrar per un forat des de dalt.
I eren coves amb platja?
Eren coves amb una certa platja, una platja no gaire ampla, però 4 o 5 metres sí, no? I segons diuen els entesos, en temps dels Neandertals, molt més. Vull dir, d'allà al mar potser hi podia haver 200 metres o més, no? Hi havia tota una plana davant. I la gent anava allà i entrava i llavors explicava llegendes que aquestes coves arriben fins a l'Èrdola. Fins a l'Èrdola.
Mira que s'han escoltat de vegades això, eh?
I tant. I que els l'Èrdola, quan necessitaven peix,
venien per aquí.
I pescaven, no? I aquestes coves actualment, doncs, hi ha d'això, però hi ha fotos. Hi ha una foto famosa en què hi ha l'Utrillo, el Miquel Utrillo, davant de la cova.
I es veu, què es veu? La balma que fa la cova, sí, amb la platja, no?
Ell a la platja i davant seu, mirant-ho ell, sí, hi ha l'entrada de la cova. I després una altra foto des de dins de la cova. Que es veu l'Utrillo fora.
D'acord. Aquell és l'Utrillo?
Sí, sí, sí. Bueno, si estem parlant de la mateixa fotografia, sí.
Una de molt coneguda.
Sí,
en
sí,
que,
sí.
En què es veu precisament l'arc que fa l'entrada de la cova i una persona, amb sí, ombra, però, retallada, sí, amb l'ombra.
Doncs aquell és l'Utrillo, sí, sí, Miquel Utrillo, no? Bé, llavors sobre això, què més pot dir? Doncs una cosa que jo he llegit, però que no ho sé, potser sí, vaja, que a les platges de les coves antigament hi havia, s'hi feien vaixells, hi havia mestres d'aixa i que d'això. Dit d'una altra manera, com que els de Ribes no tenien platja, no tenien la platja de Sitges, aquella platja era seva, doncs anaven allà i construïen. Jo ho he vist escrit amb lletra de motllo, si és veritat o no ja no sé.
És a dir, que la platja de les Coves havia servit per també
per construir barques, per construir barques. Així, petites, barques sí, sí, de pesca sí. I coses d'aquestes així, no? I llavors, vull dir, només recordar que tot això era Terme de Ribes i cap a l'any 17, i, bueno, quan ho va comprar la Pia Almoina, ho va afegir a Sitges, però va seguir sent eclesiàsticament de Ribes.
D'acord.
I ho va ser fins a l'any 1917.
És a dir, la Pia Almoina ho va afegir al terme municipal de Sitges, sí, però continuava estant des del
punt de... La Pia Almoina, amb molta vista, va anar comprant primer Sitges, després Camp d'Àsens, després el monestir de Garraf, les botigues, sí, d'una manera. Sí. Després vino el peix. I clar, com que tot això ho va unir en un sol municipi, l'actual terme de Ribes, i de Sitges, encara té la mateixa extensió, no? Però no va voler o no va poder, no sé, el terme de Miralpeix, passar-lo també a la parròquia. A la parròquia de Sitges, i va ser de la parròquia de Ribes fins l'any 1917. I a més hi havia discussions cada vegada que hi havia plecs i coses d'aquestes, perquè hi anava el batlle de Ribes i deia això és nostre, i anava el batlle de Sitges que no, que és nostre,
que és nostre.
I hi havia moltes discussions, suposo que s'acabaven tranquil·lament, però vaja, vull dir, els de Ribes van estar reivindicant constantment
fins la zona de Miralpeix,
fins al segle XX, la zona de Miralpeix com seva, si no políticament, sinó d'això és com a mínim eclesiàsticament, fins que es va unir la parròquia, es va fer l'any 1917, ho torno a dir, va passar el terme també eclesiàsticament a la parròquia de Sitges.
D'acord, no? Però fins aleshores eclesiàsticament aquella part era, continuava sent de Ribes,
era de Ribes,
encara
sí,
que des del punt de vista de territori estava integrada a Sitges, la Pia Almoina la integrava a Sitges.
Sí, la gent d'allà quan s'havia de batejar anava a Ribes i quan s'havia d'enterrar anava a Ribes. Havien de pujar la muntanyeta, sí, sí, però vaja, tampoc. Aquell temps la gent caminava molt. Tant els hi fumia anar a peu pla que muntanya amunt.
I com que no l'hem situat, al carrer de les Coves, on és exactament?
Ara sí que m'has mort.
Veus que hem d'acabar d'aquesta manera?
És de mirar el peix.
O no, ja, esclar. Sí, sí.
No sé dir,
i de Sitges també.
Si comença allà, perquè jo, clar, tinc una xuleta i a la xuleta no hi he apuntat això.
Carrer de les Coves, hem començat el recorregut per la zona de Miralpeix, al mes de gener hi tornarem.
Continuarem amb altres...
Bones festes, bon any, el primer cop.
Exactament, a tothom.
I tornarem amb això, amb llibre sota el braç.
I bon llibre quan toqui.
Aquí està, el llibre Sitges Plató de Cinema, d'en Francesc Borderia Soler, prologat per en Joan Ill, que es presentarà al mes de gener a la seu del grup d'estudis Sitgetans. I a partir d'aleshores... A vendre'l.
Ens pensarem, poder, encara que per Reis potser es pugui vendre, ja no ho sé.
Home, no, estaria bé, no?
Sí, home.
Perquè això... Dic, perquè és clar, per aprofitar...
No minvaria assistència a la presentació.
No, i segurament gent... guanyaríeu molts llibres venuts, perquè és clar, passat Reis tot és més difícil, i en canvi...
A la gent els llibres d'en Borderia li agraden molt, que és molt amè, molt divertit, molt entretingut,
ens i explica que
moltes anècdotes.
Home, se'n venen molt sempre els llibres d'en Francesc Borderia, Això està claríssim. O sigui que aquest, a males, reservin-se alguna cosa per al llibre d'en Francesc Borderia.
Si no, el poden comprar per Reis, el podran comprar el dia de la presentació.
Està clar. 11:50 minuts... Ignasi, gràcies.
De res.